Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i aquí estem, estrenant el mes de març, a la sintonia de Ràdio Estel, amb aquest desig de que on m'indica el nom del programa, que tot al final vagi bé, no? Que en definitiva d'això es tractaria. Mario Serra, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Has vist que no hi havia lloc al dubte? Pregunto, ve el gran mestre, el rei de... no sé com ho he dit, el rei de la paraula Catalunya, pam! I tothom ha anat a parar al mateix lloc, no?
Mira.
Ets el punt de trobada, no? Ets el...
Jo crec que és una pura qüestió de persistència. Fa tants anys que ens hi dediquem, diguem, que ja som allà més per vells que per diables, eh? Però allà som.
Mira, fa una estona, explicaré una interioritat, estàvem parlant una mica de tot el tema, no? Ucraïna, Rússia, una mica tot això, i jo he dit... que tota aquesta sensació, tota aquesta situació feia l'efecte de que venia a marcar una mena de reset. I quan he dit això he pensat, ai, qui ha dit reset?
No. Has dit francament bé, home, ja n'hi ha molts anglicismes que han entrat en el llenguatge quotidià i es tracta de no fer-ho gratuïtament, però és una valoració intencional, està bé, home, tothom ho entén.
Però què difícil és saber quan un idioma està en plena evolució o quan no, quan en realitat és una cosa que més aviat li va en contra, no?
Sí, de tota manera, clar, de cada cas sempre depèn d'unes circumstàncies sociolingüístiques, perquè ara m'has fet pensar, per exemple, amb els italians, que ningú aparentment diria que és un idioma que està en recessió i que són uns exagerats en l'anglicisme.
Exagerats.
El weekend i el fridge... I dius, però escolti... Que
I
no,
el
no,
film, van a veure
tot,
un film.
Tot,
sí,
no?
Sí.
I fins a extrems molt, que ja veus, dins d'Itàlia, que se'n queixen, no? Però vull dir-te que això també té molt a veure amb les modes i els modes de parlar, no? I això va per èpoques.
I la globalització, m'imagino, no? El fet de que, per exemple, ara tenim el Mobile World Congress a Barcelona.
Sí.
Faig la conya per... Ho he fet amb accent català, però...
Sí, bueno, congres són uns peixos molt bons, els congres, eh? Vull dir que també ho faríem, això.
Sí, és veritat, però que quan t'adones, quan comences a moure't amb la gent de la tecnologia, el marketing, tot és en anglès.
Sí. A veure, en el cas de la tecnologia es comprèn i fins i tot s'entén, perquè han hagut de generar molts neologismes reals, vol dir que han inventat molts aparells, nous dispositius que no tenien nom, per tant, i això, doncs, escolta, qui l'inventa és lògic que ho influeixi. El que no té tant de sentit, i de fet és bastant risible, és el del món del màrqueting, que l'única cosa que fan són vestir els mateixos conceptes de sempre, amb un altre nom per dir... No, abans feien gimnàstica, després van fer footing, després van fer fit cross. Cada vegada es van inventar... I això és màrqueting, no és educació física. És màrqueting per dir, no estàs a l'última, jo t'ensenyaré, no? I quan et comencin a parlar això de... Fem un approach diferent perquè necessitem un partner millor. I dius, escolta, xaval...
Però deixa't dir-te que m'ha agradat molt lo d'educació física. Feia molt de temps que no sentia...
Exacte.
No, o sigui...
Home, jo, és que, clar, sóc un boomer, veus?
Ets un boomer. Mira, d'aquí uns dies hi ha el Rafael Vallbona.
Home,
és a dir,
i tant,
parlant dels boomers.
I tant. Ell és una mica més boomer que jo encara, però per dos anys, diria.
Per dos anys només,
diria,
eh?
Diria, sí, sí.
Està molt bé. Màrius, has fet de la paraula el teu modus de vida, la qual cosa és absolutament meravellosa, no? És a dir, com neix tot això? Com neix l'amor del Màrius Serra a la paraula?
De la passió. Jo crec que, a veure, en primer lloc hi ha una... diguem, un punt d'enamorament inconscient, com tots els enamoraments, i a partir d'un cert moment, que en el meu cas vol dir, el tinc molt xifrat, perquè vol dir llegint un conte de Cortázar que descobreix una frase que picua, un palíndrom, i vaig a una enciclopèdia perquè estic a la universitat a veure què cony és allò de palíndrom, no? I a partir d'aquí se m'obre una finestra i començo a reconèixer coses que m'apassionaven i que jo ni sabia, doncs, que tenien nom, com és un determinat tipus d'aproximació lúdica a la paraula, al joc verbal, que de fet és com tots els nens aprenen. Tots n'hem après així, de dominar aquest codi tan complex que és el llenguatge, jugant, reproduint, el que sentim, en definitiva, per la via intuïtiva i per la via de l'experiència personal. No? Així ho he viscut sempre i és veritat que n'he acabat fent un mode de vida, allò que deien els antics, un modus vivendi.
Jugant s'aprèn millor, no?
Sí, sí. És que el joc té mala premsa perquè l'associem només a la infància, però el joc, diguem, permet una explicació de qualsevol interrelació humana. Escriure és posar paraules en joc, jugar sempre és establir relacions, interrelacions, i qualsevol aprenentatge és un joc entre un fet que desconeixes i un camí que et permet anar-lo coneixent cada cop millor.
A tu se't pot presentar de moltes maneres, perquè podem posar l'èmfasi a la ràdio, a la tele, a Verbalia, als mots encreuats. Com t'agrada a tu?
Sí, això t'ho diuen molt a la tele, diuen, quin Chiron li poso, no? Això sí. TV3, eh? No totes les teles, perquè Chiron també Chiron, és una d'aquestes paraules.
Exacte.
És una marca.
Aquesta ve de lluny, eh?
Sí, és la marca de la màquina subtituladora, no? De fet, jo he vist contractes de professionals de TV3, vostè que treballa, Chironita.
Chironita?
Sí, sona extraterrestre, clarament, clarament, no? Del planeta Chiron.
Bueno, perdona, deixa'm que et faci un incís. Mira LinkedIn.
Sí, sí, sí.
Mira
sí,
LinkedIn.
Sí, sí. Clar,
qui gent, és tothom?
Tothom és...
Chief Operator...
No? És el que dèiem del màrqueting,
sí,
també
sí,
t'ho he de dir.
Sí, sí,
dir,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. Perdona. Doncs estaves amb els Chirons.
Amb això dels Chirons, i moltes vegades vas i què li poso, no? Vostè, enigmista, cosa que sona esotèrica. Jo sempre acabo responent escriptor. No perquè me'n vulgui donar de menys, sinó perquè tot el que he fet a la meva vida és a través del llenguatge i en funció, i la meva prioritat, diguem, és l'escriptura. Però l'escriptura porta associada doncs, la lectura, en primer lloc, i també l'expressió oral i diguem, en el món dels mitjans de comunicació o d'altres àmbits, com les conferències. No?
En aquest món en el que ara, amb el mobile, tothom parla del metavers, tu vas crear el teu metavers particular, que era Verbalia.
Sí, sí. Sí, és veritat, és veritat. Jo buscava
un món. Té un punt de metavers,
totalment,
no?
Totalment. De fet, el llenguatge és el primer gran metavers.
Clar.
És a dir, el llenguatge és el que permet generar relats, d'anomenar aquells fets abstractes que altrament, com per exemple sentiments, sensacions, emocions, que no són palpables, no són objectuals, no? Per tant, té una part abstracta i una part concreta, i amb els relats, que és la història de la literatura, és on s'ha generat l'imaginari col·lectiu, que és el metavers, on hem viscut i vivim encara, perquè venim d'una cultura judeocristiana, en el nostre cas, grecollatina també, i bé, els xinesos doncs, venen d'una altra cultura, d'un altre metavers, diguem, no? Però el llenguatge és el primer metavers. Jo buscava un nom que englobés tot un territori que tocava etiquetes molt diferents, des d'estudis literaris molt seriosos, la poesia barroca, que era molt intricada i feia com uns jocs, uns acròstics i tal, a l'acudit de la taverna, el joc de paraules de quan guanya el Barça i diu, ah, Dembélé, s'ha embalat, no sé què, no? Aquelles coses. I aquest univers entre cultura més popular i cultura, diguem, més establerta, més llibresca, no tenia un nom, de manera que em vaig inventar això de Verbalia. Crec recordar que em vaig inspirar, i ara d'això, amb una funerària que es deia Funeràlia, no? I vaig dir, no, jo del verb, no? Jo Verbalia. I així va néixer.
És bonic, eh? L'altre dia vaig entrevistar, fixa't en l'exemple que et vaig posar, eh? L'altre dia vaig entrevistar José María García, el
botanito.
Sí? Sí. Estàvem recordant que tenim una secció que es diu Tal setmana com aquesta, i recordàvem el 23F, no? I el vam posar ell com la veu que li va explicar a tot l'estat espanyol, efectivament, el 23F. Vaig tenir una sensació interessantíssima a l'entrevista, Màrius, perquè, clar, García és un d'aquells locutors de tota la vida, amb un domini del llenguatge absolutament esplèndid, va fer una... En realitat era un acudit, no? Perquè jo li vaig demanar si em podia dir xupòptero, que feia il·lusió, i ell va començar a fer un joc amb l'abrazafarolas, el soplapitos, amb totes aquelles coses que ell deia sempre en el seu programa.
Sí, sí, sí.
El meapiles, exacte. I el que em vaig adonar és que era un senyor que deia exactament el que volia dir en cada moment. Que tenia un discurs tan ric perquè no deia mai una paraula volent dir una altra. Jo no sé si d'alguna manera a dia d'avui consideres que hi ha aquests artistes en l'ús de la paraula.
Costa trobar-los. És veritat que l'oratòria com a disciplina ha perdut molt, no? És a dir, hi ha hagut una evolució fins i tot en el sistema educatiu que ha anat dispersant el focus, els centres d'interès, i els ha allunyat d'un determinat tipus d'educació clàssica, si tu vols, molt rigorosa i rígida i amb caspa, però que tenia el focus molt clarament, entre altres, en la prosòdia, l'oratòria, el domini del llenguatge, com a eix vertebrador de tot el coneixement. I això, bé, això té conseqüències generals. Després hi ha el talent particular de cadascú o la capacitat, diguem, expressiva o de precisió o de floritura, perquè també hi ha qui
a l'altra banda.
Exacte. Qui genera, diu, amb un pare, que era un home amb una gran, diguem, modèstia intel·lectual i que tota la vida s'havia buscat la vida i havia hagut de passar una guerra i totes aquestes coses. No tenia estudis, no? Però de tant en tant me'l veia embadalit davant de la tele, escoltant. Tant, vés a saber qui, i deia, oh, que bé que parla. Jo dic, i què ha dit? No sé, no he entès res.
Però m'ha agradat molt, no?
Que bé que parla, dic, home.
Tampoc és això,
no? No és això, però no, el cas del García, que jo també l'havia escoltat, és un cas de creador de llenguatge, però intencional. No,
sí, sí.
No era una floritura, no. Ell generava el seu propi discurs, fins i tot podries reconèixer-lo, encara que no sabessis, et posen un tall, no? Seria carn de concurs, no?
Sí, sí,
un tall
d'ell,
amb la veu distorsionada, però amb el seu discurs...
No, però em va semblar genial, perquè no? Parlava soplapitos. Sí. I deia... Clar, a un àrbitre li dius soplapitos,
sí, sí.
I és el pitjor que li pots dir des del punt de vista de la professionalitat. Sí, però fixa't que en cap moment envaeixes l'àmbit personal.
No.
Estàs fent la pitjor definició, si vols.
I és una analogia pels soplagaites, que ja existeix en la llengua, però és un neologisme. És a dir, és que era un creador de llenguatge, literalment, se n'inventava de paraules.
Sona, tu que has traduït tants llibres, quan veig que... Clar, tu també has fet llibres interessantíssims. Ara parlarem també, És que, clar, amb el Màrius ens caldria un parell o tres de setmanes per poder parlar de tot. Però les teves obres han estat traduïdes al castellà, l'italià, el romanès, el coreà, el polonès i parcialment també a l'alemany i a l'anglès. És impossible que tu puguis traduir tot això.
No. Clar, quan et tradueixen...
Aquí està. Sí. Amb la importància que té la traducció a la teva vida, et posa una mica nerviós que siguin els altres els que et tradueixin a tu?
Sí, de fet, amb el cas de la traducció del català al castellà, hi ha hagut dos casos que no m'he deixat, que ha sigut amb el llibre Quiet, que era un llibre molt personal sobre la història de mon fill que tenia paràlisi cerebral, i el Verbàlia, que era tan, diguem, ple d'exemples i tan metalingüístic que vaig pensar, això, trigaré més a explicar-li al traductor que això sí, això no, i m'hi poso jo, no? Però és veritat que quan et tradueixen a una llengua que domines poc, però encara pots llegir, per exemple, l'italià o el francès...
Encara.
Es vas allà, diguem, o l'anglès, en el meu cas, el domino més, perquè vaig fer filologia anglesa i puc valorar més, però tampoc no tinc la capacitat estilística de dir això està bé. Ara, quan et tradueixen al coreà, per exemple, és que, clar...
És confiança, has de confiar.
Plenament,
no?
I de fet hi havia un llibre, el del Quiet, que tenia il·lustracions i en l'edició coreana tenia dues pàgines més, al final, no? Vull dir, hi havia més text i em vaig acollonir. Vaig començar a perseguir restaurants coreans per aquí a Barcelona, a veure si m'ho traduïen.
Aquest senyor que posa aquí, no? Que posa.
Va costar molt trobar algú, perquè la majoria eren xinesos, però que deien que eren coreans, i al final vaig trobar una persona i em va dir, no, són notes de la traductora, que diu, que hi ha molts jocs de paraules i és molt difícil. Bé, que quan dius que et faries del Real Madrid si el teu fill coreà es guarís, això vol dir com... I els hi posava un exemple d'un equip de béisbol coreà, no? Mare de Déu, senyor.
Ja ho veus, Escolta'm una cosa, de tot el que has fet, si jo fos tu, segurament el que em faria més impressió és el tema del Joanot Martorell, no? De Tirant-lo Blanc, no? Perquè, ostres, és ficar-te en una piscina que ningú no et demana, posant-te allò en el centre del que són les mirades, les crítiques i els comentaris, i en canvi... Realment ha estat un èxit,
Sí, no. Per mi ha estat un repte majúscul.
Segur.
Alhora un aprenentatge, tot un màster d'aprenentatge de molts aspectes lingüístics del català medieval, però també de la capacitat narrativa en una novel·la d'aquest pes i d'aquesta varietat. I alhora vaig arribar a la conclusió que sí que ho faria perquè tenia el punt de respecte i de prou coneixement com per atrevir-m'hi, però també el punt d'inconsciència que tenim els creadors de ficcions, que havent-hi tantes obres sensacionals a la història, encara pensem que tenim alguna cosa a dir i ens llancem a la piscina. Per tant, Jo crec que una persona que toqués de peus a terra no podia reescriure el Tirant en català actual, però jo no dic que jo estigui flotant, dic que toco de peus a terra però només amb un peu. L'altre el tinc així a peu coix.
Està molt bé, realment impressionant, el que has fet amb el Tirant lo Blanc. Sota'm, el català. Parlem un moment del català. Han aparegut diferents estudis, ja ho sap tothom, n'hem parlat molt, de que el català ha perdut 280.000 parlants a Catalunya entre el 2003 i el 2018. Des del punt de vista d'eina política, se'n parla molt del català, de si està perdent, si no està perdent. Com veus tu tot aquest tema, Màrius?
A veure, jo el primer que diria és que quan qualsevol llengua s'utilitza com a eina política, anem a mal borràs, i per tant, sovint els que més en fan bandera a favor i en contra són els que menys el coneixen i menys se l'aprecien, no? El segon punt és que hi ha sempre anades i vingudes, com en un pèndol, sociolingüístiques, i que totes elles tenen causes. En aquest cas, s'hi afegeixen uns quants elements, un dels quals aquesta globalització de l'era digital, que fa que, de cara als models d'èxit que pot tenir un adolescent, el TikTok de torn i aquest món en el qual cotitzen els likes, clarament és un mercat que no té límits, no té fronteres. Compta igual un like de Guatemala que un de Sabadell. De manera que quan tu tens 15 anys i vols fer un TikTok i vols que es faci viral, has de tenir algun motiu que faci que el facis en català. I aquest motiu, fonamentalment, no és cap militància, és senzillament la capacitat expressiva de voler-te expressar des del teu quilòmetre zero, no? Però això no ha estat, no, això és un repte, transmetre-ho en l'oralitat. I el tercer és que per tot el procés va cobrir molts flancs i moltes qüestions, no? Va desproblematitzar falsament la qüestió de qualsevol societat en la qual hi ha més d'una llengua. N'hi ha una que és dominant perquè té més capacitat irradiadora i l'altra que és més resistent, en aquest cas el català, i es va posar sota la catifa, no? Fins al punt que, en nom d'eixamplar la base, diguem, des de la perspectiva independentista, es menystenia el domini del català. Vaja, menys tenia, no, però no se li posava importància, no? En aquest moment, diguem, després de tots aquests post-processos i post-Covid i esperem que aviat, guerres d'Ucraïna i tot plegat, és un bon moment per repensar aquestes coses. Però insisteixo, hi ha molts elements i aquest pèndol, igual com va, torna. Vull dir, ara estem en un moment en el qual fa 20 anys, si mires enrere, hi ha hagut un nombre molt elevat d'immigració extracomunitària, molta de la qual castellanoparlant, per exemple, a Iberoamèrica, que tot just comença a situar-se, si els que es poden situar, vull dir, amb moltes altres prioritats, no? De manera que s'han afegit molts elements i les dades són les que són.
Sí, dit d'una altra manera, no és una conclusió, eh? És més aviat una continuació, però si d'alguna manera volem que el català tingui una bona salut i no vagi enrere, l'hem de deixar d'utilitzar com a arma política i tornar a aquells grans consensos en els que seia a la taula tothom, justament per vetllar per la bona salut de la llengua, no?
Clarament, és a dir, cal utilitzar-la com a arma cultural, que és el que és qualsevol llengua. Mm-hmm. És a dir, cal establir escenaris en els quals els referents siguin de manera natural referents catalans, no? Això vol dir no fer política lingüística? No, al contrari, s'ha de fer política lingüística. El que no cal és tirar-se pel cap de dir jo soc d'aquests i tu ets d'aquells, no?
Una política lingüística transversal, segurament, no? I segurament traient el català del que serien les apropiacions que se'n fan de les llengües, no? En general, no?
I el mirall d'això, i en el mateix nivell, traient el castellà, això
mateix.
Perquè, clar, des que es va començar a utilitzar o a fer córrer una, diguem, una idea tan peregrina com que el castellà està perseguit a Catalunya,
absolutament,
o que hi ha molta gent que no el domina, que és, vaja, que la ciència, que la sociolingüística, diguem, t'ho desmenteix, clar, això és utilitzar també la llengua com a arma política.
Sí, sí,
no?
Sí,
és a dir,
sí.
Jo crec que hem de sortir d'aquest àmbit, d'aquest marc mental, i tornar a posar el focus realment en el que arrossega per una cultura, diguem, de dimensió mitjana, com és la catalana, a nivell nivell europeu. N'hi ha moltes altres que tenen el mateix problema amb la globalitat, amb la globalització, i amb l'anglès, i amb els likes, eh? Moltes d'altres. No som els únics, ni molt menys. El que passa és que aquí teníem l'element afegit de tenir, diguem, tot un seguit d'institucions i de partits polítics en contra. Que això, clar, això, diguem, pesa.
Sí, la política hauria de portar solucions.
Ah, això mateix.
I no crear els problemes, no? Moltes vegades, diguem, la política en general, eh? No mirant enlloc, perquè estic completament d'acord amb tu que la reflexió que hem fet amb el català és exactament igual d'extrapolable al castellà, absolutament. Escolta, a mi, una cosa que sempre m'ha al·lucinat de tu, si em permets, és el tema dels mots encreuats. A mi, la resta, mira, un pot escriure un llibre que serà dolent, però el pot fer. Fer un programa de ràdio, diríem...
Sí,
però... No, escolta, alguna cosa podríem fer.
Sí.
Però uns mots encreuats. Però quantes hores t'ocupa? Mira que portes més de 10.000, tinc entès, no?
Sí. Són 32 anys de fer diàriament uns mots encreuats.
Diàriament?
32 anys.
Però quanta... Mira, t'acabes de trobar algú...
Víctor García Tur, últim Premi Sant Jordi de novel·la.
Ah, doncs mira, acaba de passar pel davant de Ràdio Estel. Canalla.
Sí, senyor.
Molt bé.
Sí, senyor. Un bon escriptor, per cert.
M'imagino.
I llibreter, sí.
Fantàstic.
A veure, això dels mots encreuats és un ofici, no? Té una part com d'orfebreria, que vol dir fer la graella, mots encreuats, i després una part més creativa, més literària, que vol dir fer les definicions. Llavors, jo les graelles les faig escoltant el Barça, en qualsevol... És com una cosa mecànica, no? Tinc ajut, tinc el diccionari dins de l'ordinador, com té tothom ara, però el tinc preparat per buscar paraules de 7 lletres, que la quarta sigui una A, no? Pum, surt la llista, la trio, cap a la graella. I té aquest punt mecànic que és la solució. Després, un cop per setmana, em filo davant del meu paquet de graelles que tinc allà acumulades i n'agafo 7 i pim-pam, paraula per paraula. I si veig la paraula taula, puc dir, no ho sé, pot ser de fusta o de gimnàstica. Iapa, ja ho tenim, no?
Clar.
I així anar definint. Per mi, i no ho dic com a tòpic, 32 anys després de fer-ne un cada dia, no hi ha setmana que en aquest dia que m'hi poso no descobreixi paraules que mai abans no hauria vist.
Impressionant, això.
Ah, això és que és una selva, diguem. I compta el fet de que, com que tinc el diccionari dins de l'ordinador quan faig les graelles i busco paraules que tinguin una forma, doncs bé, és com això de la bogeria del paraulògic, no? Que no hi ha qui l'acabi al final del dia, perquè la combinatòria de lletres dona moltes possibilitats. I el llenguatge tendeix a l'infinit.
Escolta'm, estava pensant primer, què diferent fer uns mots encreuats avui que fa 32 anys? Mm. Perquè efectivament no tenies aquestes eines. I ara que has parlat del paraulògic, i també aquest altre joc, el Wordle...
El Wordle.
L'he conegut avui, jo ho sé.
Ah, és fantàstic.
No, m'ho han ensenyat. Sí.